És una de les imatges de l'estaix britànic del Barça. El retorn de Fermín López. Ja s'entrena amb el grup, avui ja amb més càrrega de treball i cada cop millor, després de la lesió al peu dret que es va fer el mes de maig i que el va deixar fora del Mundial. El tindrem a punt per l'inici de Lliga. Flick recupera de mica en mica un dels jugadors importants d'aquesta plantilla. Com ha viscut aquests dos mesos lluny de la gespa? Com afronta la nova temporada? D'aquí uns minuts, Fermín López al Tot Costa.
Tot Costa, amb Sergi Andreu.
Són les 7, arrenquem aquest Tot Costa de dimecres 29 de juliol. Saludem, abans que ningú, a la Jordina Tarré. Jordina, bona tarda.
Bona tarda.
Repassem el que ens ha donat de si tota la jornada esportiva d'aquest dimecres. Què ens expliques?
Doncs que Rafinha s'ha reincorporat a l'estatge de pretemporada. El blaugrana ja és amb els seus companys després de participar i lesionar-se amb el Brasil en el Mundial d'aquest estiu. Abans de posar-se les ordres de Hansi Flick, passarà una revisió mèdica.
Doncs Rafinha, que arriba a Anglaterra, i Fermín, que també és protagonista. De seguida el sentirem amb el Salmo, des de l'estaix del Barça. Avui, per cert, també sentirem Joan Garcia.
El porter del Barça encara és de vacances i aprofita per participar en el seu campus a Tordera, on ha reconegut que la Champions és el principal objectiu. Joan Garcia es reincorporarà a la pretemporada del Barça el 12 d'agost, juntament amb la resta de mundialistes blaugrana de la selecció espanyola.
I avui s'ha fet la junta directiva del Barça sense Laporta, que es recupera, recordem-ho, d'una arrítmia cardíaca.
S'ha tractat la possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris al mes de setembre, que incorporaria qüestions inicialment previstes en una assemblea extraordinària, com per exemple l'aprovació per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius que suposarien uns ingressos a curt termini per la tresoreria del club blaugrana superiors als 200 milions d'euros.
En aquesta reunió de la Junta també s'ha parlat d'un possible amistós del Barça a Tànger.
Es podria jugar el dissabte 15 d'agost contra un rival marroquí pel qual ingressarà al Barça uns 4 milions d'euros. El Barça femení també podria jugar un amistós contra el Manchester City el mateix 15 d'agost. Els directius, per cert, els han informat d'un fitxatge imminent al Barça femení.
Molt bé, estarem pendents. L'Espanyol, mentrestant, juga avui, quart amistós de la pretemporada, 3:15 contra el Burnley.
Recordem que aquest equip, que acaba de baixar la segona divisió anglesa, que pertany també a Alan Pace, màxim accionista de l'Espanyol, és un duel que podeu veure al Canal Esport 3. Ara mateix està en joc un altre partit al Canal Esport 3, el Girona-Castelló.
Mira, li hem demanat al Fitó que ens segueixi, que estigui pendent d'aquest Girona-Castelló, Esport 3, començat a 2:15, Fiti.
Sí, ara mira, minut 29 d'aquest partit, guanya el Girona 1-0, gol de Brian Hill de falta tot just al minut 4. El Girona, per cert, amb un 11 prou reconeixible.
Sí?
Prou jugadors que juguen la temporada passada.
Per cert, Jordina, ara el repassarem, Joan. Avui s'estrena el femení de l'Espanyol també amb un primer amistós, oi?
Sí, l'equip de Saramont Forte, amb 9 cares noves a la plantilla, juga un 7:15 del vespre contra el Tenerife a l'illa de Fuerteventura.
Més tard, a 9:15 del vespre, avui també molts amistosos, el Sabadell juga contra el Manresa de la segona federació.
Per cert, l'equip vallès ha anunciat el fitxatge del davanter Xavi Moreno per 3 temporades. Moreno ja va jugar la temporada passada, l'equip arlequinat cedit pel Valladolid.
I el Madrid sembla que podria anunciar avui sí, veurem, perquè portem uns quants dies així, a Diomandé.
Sí, que seria la cinquena incorporació d'aquest estiu. L'acord entre el Madrid i el Leipzig pel jugador iborià de 19 anys és total i seria per 5 temporades a canvi de 120 milions d'euros. Diomandé se sumaria als fitxatges, recordem, de Cucurella, Bernardo Silva, Konaté, Dumfries, més el retorn de Josep Mourinho.
El Santi Jiménez i el tenim a l'estudi, feia així amb el braç, amb el dit, i no, Santi, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
No et consta que sigui avui, això, eh?
No, a no ser que sigui una sorpresa. Ho tenen previst per demà.
Per demà, però vaja, està al caure, eh?
Avui estan discutint Rodri.
Ah, mira, n'hem parlat també aquesta setmana, que el tenen mig fet o què?
Passant.
Sí, no?
Sí.
Molt bé. La UEFA, Jordina, contrària a la proposta de la FIFA de crear una empresa per gestionar esdeveniments i entrar també en el món de l'esport mundial.
Sí, la FIFA vol crear una societat amb inversió privada que s'encarregaria d'operacions comercials i de l'organització d'esdeveniments i que estaria valorada en 20.000 milions de dòlars. Si tirés endavant, cada federació rebria uns 40 milions de dòlars per diversos projectes. La UEFA hi està en contra, com també ho està en el comissari de l'esport de la Unió Europea, Europea, la CONCACAF, les federacions de futbol de França, Anglaterra, Alemanya, Espanya...
La Federació Catalana de Futbol, no sé si rebria algun duro de tots aquests que dius, però ja m'estranyaria, ha anunciat la data i la seu de la final de la Copa Catalunya masculina.
Es jugarà a Sabadell. El partit contra el Barça Atlètic es disputarà el dimecres 2 de setembre, 8:45 del vespre, a la nova Creu Alta.
Neymar Júnior es retira de la selecció brasilera.
El màxim golejador de la història del Brasil posa així el punt final a una etapa de més d'una dècada defensant la samarreta de la Canarinha.
I el Lleida de bàsquet ha anunciat el fitxatge del base Darius McGee.
Es tracta d'un jugador americà amb nacionalitat d'Armènia i arriba procedent del Bourg-en-Bresse, equip de la primera divisió francesa.
I ja sabem quin és el calendari de l'Eurolliga de bàsquet.
El Barça debuta el dijous 24 de setembre al Palau Blaugrana i contra l'Efes d'Istanbul. A la segona jornada el Barça visita Xavi Pascual, el seu exentrenador a Dubai. A l'Eurocup, el Baxi Manresa debuta el 30 de setembre a la pista del principal favorit al títol, el PAOK grec.
En parlarem a partir de les 8 amb l'Ernest Macià. I anem acabant. 15 atletes de la Federació Catalana d'Atletisme, atletes catalanes, participaran en l'Europeu de Birmingham.
Es disputarà del 10 al 16 d'agost entre els catalans Jael Sakura Benzué, Paul McGrath, Marta Mitjan, Sara Gallego, Jaime Guerra o Maria Vicente.
I una curiositat que també tractarem en el programa a partir de les 8. La travessa Matagalls-Montserrat, històrica travessa catalana, fa més gairebé 50 anys que això, no acabarà aquest any a Montserrat.
Doncs no.
Per quin motiu?
El motiu és el focus de pesta porcina africana detectat a Catalunya, que ha obligat la Generalitat a mantenir restriccions en diverses zones, entre les quals el terme municipal de Terrassa, per on passava el recorregut habitual.
Molt bé, després parlarem amb el coordinador de la travessa perquè ens expliqui més detalls de tot això. Jordina, com sempre tenim pregunta avui relacionada amb un dels protagonistes del programa.
Exacte. Preguntàvem, en quin rol us imagineu Fermín quan comenci la temporada? Titular habitual o primer revulsiu?
Podeu respondre, després llegim comentaris.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta i deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient 607-0709-28 607-0709-28.
Vinga, les 9 i 7 minuts, el Santi ja l'hem sentit. Santi Jiménez, com estàs?
Molt bé.
Tot bé?
Tot bé, tot bé.
Vinga, Què passa, Jordina?
Són les 7.
Has dit les 9,
però ho seran,
he dit les 9?
Sí, sí.
He dit les 9, això són les ganes que tinc que siguin les 9, ja.
Què tens que fer a les 9?
Ha sigut un lapsus. Res especial. Mira, un programa menys que haurà ja...
Has vist les 19?
He dit les 9, eh? No, les 7. Sí, exacte, he vist el 9 i llavors el subconscient m'ha traït. No, són les 7.
Has eliminat l'1.
Són les 7 i 7, que és l'hora en què comença el Tot Costa cada dia del món. A partir d'aquí, doncs... Bé, gràcies, Jordina. Marta Corredera, què tal, com estàs?
Bona tarda, molt bé.
Tenim el Salmo, també, a Anglaterra, Ramon Salmurri.
I, a més, aquí sí que no són ni les 7.
Clar, aquí són les 6. Imagina't.
Sí, ara complica-li més. Sí,
exacte. Com estem avui, tu? Mare meva. Escolta, de seguida, Salmo, no marxis gaire lluny, perquè de seguida sentim Fermín López, un dels grans protagonistes de la jornada d'avui a l'estaig del Barça, eh?
Perfecte, sí, sí.
Vinga, va. Joan Fitó, que està seguint l'amistós del Girona. Hi ha hagut novetats al marcador, eh?
Sí, ha empatat el Castelló, una bona jugada per la banda esquerra, un xut creuat de Rubén Sánchez, que entra pel pal esquerre de Krapitsov, avui el porter del Girona. Crec que hi podria haver fet un pèl més el porter avui titular del Girona. Per tant, minut 34, Girona 1, Castelló 1.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa. Amb Sergi Andreu.
Us ho deia al principi, és una de les imatges d'aquest estatge, sobretot aquests últims dies, és el retorn de Fermín López, un jugador que ha de ser important, després en parlarem, després comentarem el que hagi donat de si aquesta entrevista. Tenim ja a Anglaterra el Salmo molt ben acompanyat amb un dels jugadors importants, Salmo, d'aquest Barça.
Doncs mira, superben acompanyat amb el Fermín López. Fermín, què tal, com estàs?
Hola, què tal, molt bé.
I jo et diria, d'entrada, que comparat amb la calda que fot a Barcelona, aquí, a Anglaterra, s'està fantàstic.
Sí, sí, s'està molt bé. La veritat que el clima ajuda una mica als entrenaments, sobretot, i estem contents d'aquí.
Comparat amb una gira que té viatges, té altes temperatures, té humitat, realment, des del punt de vista del jugador, noteu un canvi a l'hora de poder entrenar, de poder preparar-se?
Sí, òbviament, les tasques sí són millors que la gira, perquè a la gira hi ha molts viatges, molt llargs, canvis d'horaris, canvi de temperatura, però bueno, estem adaptats també al que sigui, però aquí estem molt bé també.
Sergi, ja t'escolta el Fermín.
Fermín, què tal? Bona tarda des de Barcelona.
Hola, què tal?
Bé, escolta'm, has començat a treballar amb el grup, com et sents? Suposo que content, no?, després d'unes quantes setmanes amb la lesió.
Sí, molt content, la veritat, d'estar ja en dinàmica amb l'equip, i hem de seguir millorant físicament per agafar ritme, i estem treballant.
Suposo que amb moltes ganes de jugar, clar, falta una mica encara per tornar-te a veure al camp. Et marques algun termini? Et vas trobant progressivament cada vegada millor, com per pensar que pots tornar aviat?
Sí, la veritat que em trobo cada dia millor, no tinc molèsties, això és molt bo també. I bueno, crec que si tot va bé, per Gamper podia tenir alguns minuts, i ja tinc moltes ganes de jugar.
Costa molt, ara, quan comences a tocar pilota, ja sé que d'entrada hi ha un punt d'il·lusió de treballar al marge, començar a fer-me grup, però quan veus que l'entrenador es posa una mica sèrio, que et diuen, Fermín, vine cap aquí.
Costa una mica, això és el... Això és normal, és el procés de recuperació, però quan estàs allà a l'entrenament ja amb l'equip, amb la intensitat i tot, i que els partits te facin fora, pues, et fot una mica, però res, és normal, i estic content també d'anar progressivament.
Recordo que vaig parlar amb tu a l'última concentració de la selecció espanyola, i en aquella conversa em deies, probablement estic en el millor moment de la meva carrera. S'ha convertit en el pitjor estiu de la teva carrera?
Segur, la veritat que estava, com tu has dit, al meu millor moment, tot em sortia bé, i aquest estiu doncs va arribar aquesta lesió una mica inoportuna, però bueno, això també t'ensenya moltes coses i aprens molt. Però aquest estiu he passat molt malament, i bueno, gràcies a la meva família, a la meva parella, als meus amics, he pogut tirar cap endavant.
Dius, t'ensenya moltes coses, aprens molt. Quina és la lliçó que ha après Fermín d'aquesta lesió?
Bueno, és que la lesió sempre t'ajuda a millorar tant físicament com mentalment, i crec que tothom que hagi estat lesionat segur que sap el que diu, i al final, quan estàs sol, aprens a estar fora del camp, veus que una mica tothom s'oblida de ti, no?, que estàs lesionat, i que no pots estar amb l'equip, fer el que més t'agrada, i aprens a valorar també el dia a dia, i que quan no estàs lesionat, que el valoris tots una mica més.
Has aconseguit, Fermín, pair-ho tot plegat? O t'ha ajudat algú, o t'ha ajudat alguna cosa a pair-ho, a canalitzar-ho? Com torna, Fermín, després de tot aquest procés?
Sí, ja estic bé, però per aquest estiu ha sigut... ho he passat malament, i bueno, el que he dit, he necessitat ajuda també, que ja la tenia d'abans, però el meu coach m'ha ajudat molt, la meva família, els meus amics, la meva parella, i al final són els que sempre estan amb tu, les bones i les males, i estic molt content perquè estic molt bé, i estic a punt d'entrar amb l'equip.
Dius, ho he passat molt malament, mal cor, els primers partits de la selecció espanyola al Mundial els podies veure? Perquè jo em poso en la teva pell i jo no els podria veure, ja t'ho dic.
No, al principi no. Al principi em costava una mica, perquè jo també volia estar allà jugant. Però bueno, també m'ha alegrat molt per la sessió, és el meu país, i òbviament, i pels meus companys, sobretot els del Barça, m'ha alegrat molt. Però òbviament, individualment, quan jugaven, i sobretot al principi, em costava una mica, perquè estava allà també que no podia moure, estava amb el peu cap a dalt, i em costava una mica, però després ja ho vaig passar millor.
Això un futbolista professional, un esportista, i a més algú com tu, amb la teva mentalitat, ho acabes utilitzant com una benzina, tot el que t'ha passat? Tu enfoques aquesta temporada amb aquest punt de ràbia del que t'ha passat al final d'una temporada per dir, ah sí, doncs ara, ara més i millor, o no?
Sí, aquesta és la intenció. Tornar a aquesta lesió amb una miqueta de motivació, de benzina, com has dit, i crec que estic molt preparat, que la temporada passada ja he mostrat el que valia i el que podia fer per l'equip, i aquesta temporada he de seguir millorant i jugant com la temporada passada.
Fermín, parlem una mica de l'estatge, de la temporada, de com la prepareu. Ho deies al principi, això no és una gira com les que el Barça havia fet últimament, és un estatge. Flick, m'imagino que deu estar encantat, no?, amb l'estatge. No sé si has pogut parlar amb ell, si t'ha transmès una mica com ho està vivint ell, com ell t'aconsella a tu o et diu alguna cosa a tu en relació ja a tot aquest procés?
Bueno, encara no hem pogut parlar molt perquè porto dos dies al camp, però sempre té bons consells per mi, em tracta molt bé, sempre està pendent de mi i de tots. Crec que sempre ho dic, que és un entrenador que és molt cercat i està molt content també de que estiguem aquí, en aquest estatge, que no tinguem tants viatges i tants canvis d'horaris, com he dit, i estem contents.
Amb els nous, què tal? Bé, amb els nous, amb Adeyemi, que és, de moment, el dels fitxatges el que està aquí amb vosaltres. Quines sensacions, després de veure'l de prop, doncs, t'endús?
No, molt bé. Crec que és molt bon jugador i molt bon nano, i crec que té molt bones condicions i ens ajudarà molt a aquesta temporada, segur.
A nivell individual, Fermín, quins reptes et marques de cara a la propera temporada?
Bueno, per la propera temporada, doncs, seguir treballant, seguir millorant i intentar fer-ho com la temporada passada o millor, i tinc moltes ganes de ja jugar al camp, de veure els culers, jugar al Camp Nou, de fer gols i d'ajudar l'equip.
Tu parles dels culers, saps que els culers tenen un somni, no?
Sí.
No sé si és compartit per Fermín.
També és compartit per mi i per tot l'equip. Crec que tothom vol guanyar la Champions i aquests dos anys hem estat a prop i crec que aquest any pot ser l'any i ens estem preparant per això, per guanyar tots els títols i, òbviament, la Champions.
De cara a la Champions es parla molt de la maduresa de l'equip, de la maduresa del grup, que sou un grup de gent jove que va creixent. Tu notes aquest canvi dins del grup? Això és una cosa que parleu o que comenteu?
Sí, òbviament, al final portem molts jugadors 3 anys junts, ja hem viscut moltes coses, molts partits, molts moments dolents i crec que estem preparats per guanyar la Champions, òbviament, i la Lliga una altra vegada i totes les competicions. I això, crec que sempre aquesta competició són detalls i crec que aquest any estarem preparats per tot.
Perquè ja et dic, ara parlem de la Champions i dius guanyar la Lliga, totes les competicions, guanyar la tercera Lliga consecutiva contra el Madrid d'Mbappé, amb l'arribada de Mourinho, tot això multiplica l'equació, eh?
No, òbviament que guanyar la tercera lliga consecutiva és molt difícil i serà un any complicat. I, bueno, però crec que si nosaltres fem el nostre treball i ens centrem en jugar com juguem i estar units, podem guanyar la tercera, segurament.
I parlant de maduresa, en què es diferencia el... Ho dic per com ho has viscut tu personalment. El Fermín que va arribar del Linares, el Fermín que està avui aquí assegut.
Home, he canviat molt, però segueixo sent el mateix nano, amb la mateixa il·lusió dels primers dies que vaig estar a la pretemporada, de que estic complint els meus somnis amb el club que sempre he volgut. I res, ara sóc una mica més madur, encara em queda molt per millorar, però crec que sóc una miqueta més madur de quan vaig arribar.
Parlàveu, Fermín, de reptes, ara parlàveu també del Madrid, que s'ha reforçat moltíssim. al Barça li convé encara, eh? Encara té recorregut per reforçar-se. No sé si Julián és l'home que espereu, si al darrere o al mig del camp o en alguna altra posició hi ha algun jugador que t'agradaria veure al Barça.
Això no depèn de mi. Crec que el club, confiem molt en el club i que intentarà portar els millors jugadors per nosaltres i ajudar a millorar l'equip i estic segur que arribaran més jugadors per intentar ajudar-nos i confiem en el club.
Vinga, Fermín, anem acabant. Et faig alguna pregunta per respondre així una mica més ràpida. Un tema meva. Alguna mania abans de saltar al camp?
Assenyar-me.
Quina és la rutina de Fermín els dies de partit?
No tinc rutina, com un dia normal.
Quina és la cançó que t'ha ajudat a superar aquest estiu més complicat?
A veure, he escoltat molt flamenco, però he escoltat una de J.C. Reyes que es diu Jaque Mate.
El millor amic de Fermín al món del futbol?
Cristóbal Muñoz, que vaig estar amb ell a la Masia.
I un company de l'estatge que t'hagi sorprès?
Molts, perquè són molt bons, però et diria l'Ebrima i l'Orient.
Ebrima, 16 anys, eh? 16 anys i fent
aquest, la... Aquest és un dels joves, Salmo, que és dels joves que tenim aquí a l'estatge?
Sí, fa de mal dir-ne un, perquè com diu el Fermín, i ell ho sap millor que ningú, són tots molt joves, bons, però clar, estem parlant d'un nano de 16 anys.
Pregunta-li al Fermín, bé, Fermín, si n'hi ha algun d'aquests joves que el vegis en projecció per incorporar-se al primer equip, si no a curt termini, a mitjà termini.
És que jo crec que tots tenen molt talent i això són coses que no es pot saber, però... Com t'he dit, crec que els que m'han impressionat més perquè no coneixia era l'Orián, Goren i l'Ebrima.
Molt bé.
Doncs ja el sentiu, és el Fermín, el jugador del Barça, que avui ens ha acompanyat des de l'estatge a Anglaterra, al costat del Ramon Salmurri. Moltíssimes gràcies, Fermín, per acompanyar-nos al Tot Costa Catalunya Ràdio i desitjar-vos, evidentment, a tu personalment i a l'equip, doncs, tota la sort del món de cara a aquesta propera temporada.
Moltes gràcies, una abraçada. Con una pastilla, a colegas nuevos y ni los antiguos yo confío. Estoy bajándome a fumar en la casa de mi tío. La calle llega sin escala, envío a Padre Pío.
Això que sentiu és J.C. Reyes, Jaque Mate, que és aquesta cançó que deia el Fermín, que molt ràpidament el Sam Silva l'ha anat a buscar. Jo personalment no la coneixia. Salmo, com l'has vist, el Fermín, tu que l'has tingut a prop? M'imagino que està engrescat, està animat, eh?
Sí, jo crec que encara està acabant de passar, diguem-ne, una mica el dol, diguem-ho així, de tot el que li ha passat aquest estiu, amb la lesió, amb haver-se perdut el Mundial, i que comença a veure una mica la llum al final del túnel, el fet de ser aquí amb la resta dels seus companys i començar a participar en pilota almenys una part de les sessions d'entrenament, doncs l'està ajudant, i crec que l'entrevista deixa molt clar com ha viscut ell tot el que li ha passat.
Ha dit el pitjor estiu de la meva vida, no sé, Santi, Marta, si us ha sorprès del que ha comentat Fermín. La lesió, a veure, és una lesió que no és que hagi estat una lesió llarguíssima, però em fa l'efecte que aquestes lesions una mica punyeteres, no? Aquí el dit del peu dret, el metatarsià, i clar, suposo que també ho ha dit en part perquè s'ha perdut el Mundial, clar.
Tant de bo aquest sigui el pitjor estiu de la seva vida.
Sí,
perquè... Voldrà dir que té una vida molt feliç.
Exacte.
Sí, clar, el nano és jove.
Sí, la vida et guarda moltes putades.
23 anys, sí.
Potser ha estat una mica dramàtic aquí, però sí. Bueno, l'entenc pel tema del Mundial. I respecte a la lesió, sí. La part bona de la lesió és que no és una lesió greu, no és una lesió que tinc. Ara és punyetera com ella sola.
Sí, no?
Sí, a més, li ha arribat en un moment terrible.
Una lesió que es va fer en el tram final, diria que el penúltim partit de Lliga. No sé, Marta, si tu aquesta lesió la coneixes bé o no.
Jo no l'he patit, però sí que he tingut companyes que l'han patida. I és veritat que és fotuda, perquè és aquelles lesions que t'has d'esperar. És que has d'esperar recuperar-te el 100%, que l'os acabi de sanar per si sol i després començar a fer coses, perquè no és la típica lesió muscular, que sí que has de frenar, però pots fer exercicis, pots més o menys fer alguna cosa. Això no, això és que fins i tot caminar et fa mal. I ha sigut en el pitjor moment, està clar. Mm.
És una lesió que iguala els futbolistes amb els mortals. Perquè qui no coneix algú que anant descalç per casa li ha donat a una porta, a una cadira, s'ha trencat el dit petit i no hem d'explicar-los de quin mal fa això.
Exacte. I Santi, segurament jo vaig tenir un cop fa un parell d'estius amb el dit gros i vaig estar 2 mesos amb un dolor al dit gros. Però que vés a saber el tipus de lesió que tenia.
El dit gros aguanta.
El petit,
ja et dic jo que veus les estrelles.
La vols tallar, abans de seguir.
No, a més, evidentment, se t'infla, se't posa... O sigui,
jo l'entenc, Jo l'entenc perquè estava en el millor moment, jo crec, seu. Estava espectacular. Per mi hagués sigut titular en aquesta selecció.
Totalment.
I clar, en el cap del futbolista penses, i si no m'hi trobo mai més en una com aquesta? Clar. Llavors jo crec que el Fermín és això el que pensa.
Però la lògica de dir, té 21
anys. Sí, correcte.
Us ha sorprès que ha dit al principi que el Salmo li ha preguntat que li costava veure els primers partits del Mundial.
Sí, això els hi passa bastant. No és el primer jugador que, quan està lesionat, intenta... Fins i tot crec que és bo, Vull dir, aïllar-se una mica i...
Desconnectar.
Sí. Perquè si t'estàs martiritzant allà veient el partit, també pot ser que comencés a veure el de Cap Verd i digués, ja no torno a mirar. Però, l'entenc i que després... A Fermín el que li fa falta és sortir a un camp amb una pilota i uns companys
jugar,
jugar.
Sí.
I se li oblidarà tot.
Mira, si pel que ha dit ell, sembla que Salmo que ha dit que el Gamper se'l marca una mica com a punt de retorn el 19 d'agost,
Sí, exactament. Ja t'explicava ahir que la intenció, diguem-ne, és que no tingui minuts ni aquesta setmana contra el Birmingham ni la setmana que ve, el 8 d'agost, contra l'Udinese en el torneig d'Udine, i per tant ell apunta directament al partit del Gamper.
Que entenc que és un temps prudencial com per no haver de patir en primers minuts el Gamper i després ja a mesura que vagi començant la Lliga no hauria de tenir problemes perquè per mi de seguida sigui un jugador important.
Sí, perquè jo crec que és una vegada ha començat, ja està en dinàmica. Vull dir, no.
I el tema Champions, Marta? Bé, li hem preguntat.
Quina pregunta, eh?
El tema Champions, bé...
És una mica fart, d'aquesta pregunta.
Són dos anys en què el Barça hi ha estat molt a prop.
Quarts de final no és estar molt a prop, No és estar molt a prop, quarts de final.
Sí. Però, t'ho formulo d'una altra manera. La sensació...
D'on venim?
La sensació és que el Barça cada vegada hi està més a prop.
No, cada vegada està més lluny, de semifinals a quarts de final.
Bé, home, no. Vist així, però l'equip...
No, vist així, com vols veure-ho?
Sí. No, home, vull veure... Santi, vull veure que... Sí, entenc el que dius, en aquest sentit no t'ho puc rebatre, però estaràs d'acord amb mi que l'equip, i n'hem parlat també a l'entrevista, l'equip cada vegada té un bloc més madur, més fet, un bloc que s'entén millor, no?
Sí, quan més s'obsessiona l'equip i quan més ens obsessionem més amb la Champions, més lluny es queda de guanyar la Champions. La primera temporada de Flick, ningú donava un duro, i es van plantar semifinals i van anar al canto d'un duro que no es posen a la final. Es va començar a parlar de la Champions, obsessió absoluta, Atlético de Madrid, pim-pam i cap a casa. Aquest any no passen de 8 anys. si seguim amb la tonteria aquesta de parlar de la Champions com si fossis el Real Madrid...
Mira, quan li va costar al Madrid agafar la dècima? Tanto la dècima, la dècima, la dècima.
Però jo em poso un al cap.
Jo t'entenc, em repeteixo
sí. A Pep Guardiola. La Champions la guanyes quan no parles d'ella al mes d'agost.
D'acord, però tu ara posa't en el cap d'una afició del Barça.
I estem al juliol, imagina't.
Sí,
estem durant una turra amb la Champions.
No serà nosaltres, Santi, que aquí el tot costa.
Tots els jugadors els hi pregunten, i la Champions? Què vols que digui? No passarem la fase de grups. No, hòstia, què vols que diguin? Pues que la volen guanyar. Però és que és una pregunta absurdíssima. I a més, crec que pel que funciona un equip, i la Marta ho podrà dir, hòstia, deixa d'obsessionar-te amb això. Deixa d'obsessionar-te. Perquè això, si arriba, arribarà via el joc.
Sí. Entenc que el jugador no s'hi pot obsessionar, però des del punt de vista de l'aficionat, que veu que fa 12 anys que no guanyes la Champions, home, és el principal reclam. Entenc que nosaltres li... No?
Qualsevol entrenador et dirà que el principal reclam és guanyar la Lliga.
L'obligació per mi és la Lliga.
És la Lliga. Sí. O sigui, és guanyar la Lliga als de davant. Ja està.
Però tu no creus que qualsevol jugador de la plantilla del Barça et canviaven ara mateix guanyar la Champions o guanyar la Lliga la temporada que ve?
Bueno, això ho va decidir Drogba, que se'n va anar al Paris Saint-Germain i la va guanyar.
No sé, em sorprèn que ho veieu així. No sé, Salmo, tu veus igual que...
Doncs mira, per portar una mica la contrària, sí, jo diré que veig aquesta lliga amb el Madrid de Mbappé i de Mourinho, i una mica després de dues lligues consecutives del Barça, tan complicada, tan, que no sé si dir-te que gairebé, diguem-ne, focalitzem esforços, anem a per la Champions. No estic dient que renuncis a la lliga, no estic dient això en cap cas.
Però sembla, eh?
No. El que estic dient és que aquesta lliga jo crec que serà duríssima pel Barça. Duríssima. I, per tant, la Champions ha de ser un objectiu tan important com la lliga.
Sí, sí. Abans que comentàvem el Madrid, Santi, què us sembla? Com s'està reforçant la plantilla que està configurant ara amb Diomandé al Madrid? Esteu d'acord amb això que diu el Salmo, que hi pot haver una...
Jo no sé si ho diu pels jugadors o per una altra cosa.
El Salmo?
Sí, no sé.
Per totes dues a la vegada.
Pel Mourinho, vols dir?
No. Jo crec que ho diu, com va dir Cholo Simeone a la primera jornada de fa tres lligues, Liga peligrosamente preparada.
Estaria d'acord amb el Cholo, sí. Estaria d'acord amb el Cholo.
Bueno, també podíem haver-ho dit de la passada i qui la va guanyar, eh?
Però, no ho sé, estan passant coses estranyes.
Home, si és veritat que el primer partit amistós del Madrid que va jugar, em sembla, contra ja li van pitar un penalti
a l'Alcorcón. Al minut 5 contra l'Alcorcón,
penalti per al Madrid.
Eh? Al minut 1 i mig.
I al minut 81 quan anaven 0-0. Bueno, no sé de qui era la pretemporada, si del Madrid o de l'àrbitre. Però...
A mi el que m'han d'explicar algun dia és com pot ser que el Madrid pugui fitxar tants jugadors. A mi això és algo que jo segueixo preguntant i ningú m'ho acaba dient, però és que jo crec que el Barça no pot fitxar durant dues o tres temporades, aquest any s'ha arribat a la norma 1, però el Madrid, la milionada que s'està gastant, i no està venent cap jugador...
Sí que ha venut, bueno. ha venut un huevo, eh?
Sí, però o sigui, no són actius per mi importants. Com...
Sí, l'altre dia el David Sánchez t'explicava que havien fet caixa amb uns quants jugadors.
Arico Paz per 60 milions, eh?
Però què són 60 milions? Amb tot el que t'estàs gastant.
En general, em sembla que el Madrid ha venut jugadors per valor de 80 i pico milions al que anem de pretemporada.
I quan s'ha gastat?
De moment, em sembla que Dumfries és gratis.
Bernardo és gratis,
Konaté és gratis.
Ara a sobre ingressaran diners per Bernardo.
No, estaran superàvit, respecte a vendes.
No, a mi això em sembla...
Bueno, escolteu, tornem a Fermín. Sí. Ha baixat la Jordina, perquè avui la pregunta que fèiem als oients era el rol. El rol sobre Fermín, el rol que creieu que tindrà Fermín.
Exacte, quan comenci la temporada, si ve titular habitual o revulsiu, primer revulsiu. La majoria, aclaparador, a X, el 80% creuen que serà titular habitual, a Instagram encara més, un 83% creuen que serà així, un titular habitual. Damià Feixas ens diu, si està bé físicament Fermín, està al meu 11 sempre. També és cert que actualment el futbol són 11 més 5, però ha de tenir com més minuts millor, tot i ser un gran revulsiu. Jordi Durant, Fermín ha de ser titular, no sé què, Olmo, faci tres passes endavant. El Pau Tàpies, titular, almenys a principi de temporada, ja que haurà fet la pretemporada i tindrà ganes de reivindicar-se. L'Àlex Panisello, l'únic migcampista titular, per mi és Pedri. Tots els altres s'han d'anar alternant en funció del seu estat físic i de les necessitats tàctiques segons el rival. El Danielín, fora de Cubarsí, Pedri i Lamín, no veig ningú titular per decret. El Francesc Ambudio creu que és titular habitual, Fermín, i jo crec que Olmo jugarà de fals nou. A Instagram, la Núria també ens diu que Fermín, titular indiscutible, el Domènec, titular habitual, però amb rotacions. El Valverde, titular habitual indiscutible, i menys ara que de moment no tenim nou mobilitat en l'atac. L'Àlex, titular habitual, Fermín és un grandíssim jugador i per a mi un candidat claríssim per jugar de fals nou. I l'Eduma, ara ja no va de titulars, també compten els finalitzadors. Quan Fermín surt a partir del minut 60, és una piconadora.
Gràcies, Jordina. Tanquem la carpeta Fermín, obrim la de Joan Garcia.
Tot costa, amb Sergi Andreu.
Fitó, has estat avui amb Joan Garcia.
I no tinc clar...
Ha parlat de la Champions?
Sí, no, no tinc clar si explicar què ha dit, perquè el Santi em farà fora de l'estudi. Perquè la primera resposta de Joan Garcia avui en el seu campus ha estat...
Porto un any al Barça, vam aconseguir la Lliga, la Supercopa, ara aquest any, doncs, aquest estiu he aconseguit el Mundial i ara, evidentment, el meu objectiu d'aquesta temporada que ve és aconseguir la Champions.
I després ha dit sense obsessionar-se. Però tu pots tallar el tall com vulguis, eh? No. Després ha dit textualment...
Després li han repreguntat, sí, sí.
I què ha dit?
Diu, sí, sí, sí.
Una obsessió...
Segur?
Una... T'ho dic seguríssimament.
No, sí, 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 sí.
Ho ha dit i ha dit sense obsessionar-se, perquè obsessionar-se suposa una gran desil·lusió i quan t'eliminin ho pagaràs amb les altres competicions. Tio intel·ligent.
Però l'objectiu de Joan García, igual que Fermín...
I el de Salburri.
La Champions.
Molt bé.
No, sí, hem estat avui al campus, a Tordera.
Això ha estat a Tordera.
Sí,
el
Soccer Land Catalunya ha visitat el campus. Joan García, que encara està de vacances, que deia, doncs això, que havia guanyat el Mundial, havia guanyat la Lliga, l'objectiu era la Champions. Sí que és veritat que hi havia moltíssima gent, li han fet moltíssimes preguntes, i la primera ha estat culpa nostra sobre quin era l'objectiu de la temporada vinent. És a dir, ell no ha entrat dient vull guanyar la Champions, sinó que ha sigut la resposta a la primera pregunta. Ha parlat de molts altres temes.
Ha fet una mica de repàs de mercat, m'imagino, també, no?
Sí, també, perquè li hem preguntat sobre els possibles noms. Ha volgut tirar pilotes fora, això ho diu el Santi, un jugador intel·ligent, perquè li han preguntat sobre Julián, ha dit que Deco farà bona feina, li han preguntat també sobre Laporte, sobre Rodri, noms que han sonat els últims dies pel Barça, també ha dit que està convençut que Deco doncs, farà una plantilla competitiva i que ell no es vol mullar, però, en canvi, sí que ha tingut bones paraules pels dos fitxatges d'aquesta temporada, ha parlat molt bé de Gordon i de Adeyemi, ha dit, evidentment, que si els vol Flick és perquè són bons jugadors i és molt interessant que siguin jugadors que demana Flick, i ara el sentirem, ha parlat de Ferran Torres, perquè li han preguntat a tu, individualment, com a jugador, t'agradaria que Ferran seguís l'any vinent i en aquest cas sí que s'ha mullat.
Yo encantado de que se quede, evidentemente. Creo que es un gran jugador que nos aporta muchísimo, tanto dentro como fuera del campo. Y bueno, evidentemente, si pudiera escoger yo, claro que se quedaría.
Clar, també aquí una mica queda a dir, no? Suposo que...
Sí, però podria haver dit amb Julián, sí, a mi m'agrada molt, m'agradaria que vingués, sí. O amb Laporte o amb Rodri, que a més amb Rodri i Laporte ho tenia fàcil, perquè la pregunta ja l'hem induït de sou companys, l'has compartit sí. Aquests dies concentració, però amb Ferran...
Amb els que no hi són, encara tenen sí. Molta recança... No,
amb Julián, déu-n'hi-do, quan els hi van preguntar durant el Mundial, com
correcte.
Com es van mullar, sí. De que tant de bo vingui, és un gran jugador, el rebrem amb els braços oberts. Aquí. I jo crec que fins i tot Joan García, en una entrevista durant el Mundial, va dir és un jugador que marca diferencials, o sigui, un altre to.
Sí, avui no ho ha fet.
No. Salmo, per cert, que em sembla que ja ho vas comentar l'altre dia, els mundialistes espanyols com Ferran Torres, per exemple, o el mateix Joan García, tornen el 12 d'agost, pot ser?
Sí, exactament. És la previsió. Tenien 3 setmanes de vacances. La final del Mundial va ser... Quin dia va ser?
El 19. Sí, és això. Sí, 19-12 sí, sí. d'agost. Sí, per sí. Tant, del 12 d'agost, que tornaran fins que comenci la Lliga, el primer partit
dies.
De dies, tenen 11 dies.
Sí, perquè el Barça juga el diumenge 23 al Camp de l'Elx.
Sí.
Clar, aquí hi ha el dubte de... Què pot passar amb aquests mundialistes? Pot ser que Eric García, per exemple, no sigui titular perquè hi ha Koundé, que ja s'ha reincorporat, però en el cas de Joan García...
Clar, en el cas de Joan García, creieu que serà titular el primer dia, el primer partit de Lliga?
Coix i amb una mamarada.
I ojo, no torni abans de vacances.
Bueno, ell ha dit avui que també, a part de dir que no s'obsessiona amb la Champions, ha dit que ella està pencant.
Exacte.
De fet, li hem preguntat exactament això, et veus sent titular al camp de l'Elx, i ella, ara el sentirem també, deia el que ha dit el Santi.
Sí, clar que sí. Evidentment, estic de vacances, entre cometes, com tu dius, perquè no estic anant amb l'equip a entrenar, però bueno, no parem, segueixo entrenant, perquè crec que és un moment, doncs, quan no hi ha competició que pots exigir molt més als entrenaments i crec que, bueno, que sí, que jo em preparo per ser titular ja el primer dia de competició i bueno, llavors ja el míster és el que decideix, però jo treballo per això, crec que sí.
De fet, ara ho deia la Marta, que pot ser que torni abans, no sé si tornarà abans o no, però que està en forma, que està prim, que està com ha d'estar, avui...
Sí, no és el mateix un porter que un jugador de camp, també.
Sí, jo el recordo de l'època de l'Espanyol, que recordo que era dels jugadors que més es cuidava i dels més, en aquest sentit, responsables.
Tots els que, bueno, tu coneixeràs més perquè has tingut més temporades a prop, però mentalment i a nivell de feina, tots els que el coneixen diuen que és un 10.
Sí. Sí, sí. És a dir, més enllà de que és molt bon nano, és un esportista molt disciplinat. Sí, sí.
I a més a més crec que la seva circumstància és diferent a la d'alguns dels seus companys, perquè, diguem-ne, ell al Mundial l'ha viscut i és campió del món, però no ha estat protagonista, i això suposo que no sé, la Marta ens ho dirà, però
I que no té la competència que tenen altres, també, eh?
Sí, 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 no, tal qual, però em refereixo que així com Ferran, Pedri o Lamin poden tenir, o Cubarsí, poden tenir un punt de, val, necessito parar, descansar una mica i tornar a agafar forces, jo crec que el Mundial, en el cas de Joan García, és al revés, és tot el Mundial és benzina per, doncs jo el proper cop vull ser aquí i vull ser protagonista i m'haig de guanyar el lloc i tinc ganes ja que comenci l'any vinent per demostrar que, saps? Crec que la mirada no és la mateixa.
Sí, sí. Ara m'ha passat pel cap, veieu Joan García després d'aquest Mundial ja agafant les regnes de la porteria de la selecció? És una incògnita, no?
Jo crec que
encara no.
Jo crec que serà fins que Unai Simón vulgui.
Sí, tu creus que ho decidirà més Unai Simón que no pas de la Fuente?
És que, bueno, és que
bueno, dependrà de rendiments, també, però si estan...
Rendiment, sí. Però a baixar Unai Simón... O sigui, jo crec que hi ha una cosa que és indiscutible, és que tant David Raya com
Simón?
Joan García són millors que Unai Simón. Però que Unai Simón és el titular de la selecció espanyola.
I a més a més,
les dues coses, per rares que siguin, sí, sí, són compatibles.
I el Mundial que ha fet Unai Simón, que clar, ara qualsevol...
Sí. Bueno,
ha fet un bon Mundial, Unai Simón.
La defensa, no, sí, que no li han arribat pràcticament.
Però clar, si la defensa l'ha fet bé, també ha sigut en part perquè ell també els ordena i perquè sí. I que té un ascendent sobre l'equip que no, tenen, sí, que sí, no té sí. Joan García ni té els altres. Unai Simón és el líder, un dels líders d'aquesta selecció espanyola. En això sí. I jo crec que a més, a part de Joan García, sí. Eric també... per poc normal que torni, és titular contra l'Elx, vamos, on sigui.
Sí.
Perquè normalment aquest equip són Eric i uns altres per omplir.
Clar, més a més, tampoc no veiem carregat de minuts a Eric García, vull dir...
Que... No, i a més, o sigui, l'altre dia, com va passar per l'entrenament del Barça, l'abraçada que li va donar Flick va ser com...
Pare,
no
eh?
Te'n vagis.
Com no vagis gaire lluny.
Sí, va fer una abraçada que semblava que els havien separat a la Primera Guerra Mundial i es tornaven a trobar.
Bé, escolta, alguna cosa més, Fito?
A veure, sí, missatge d'ànims al president Laporta, també. I ara ho dèieu, de centrals, de defenses que han jugat en aquest Mundial, que han propiciat doncs, el bon Mundial d'Unai Simón. Molt carinyós avui el porter de Sallent, li han preguntat pel Mundial de Cubarsí, per bueno, com veu a Cubarsí després del Mundial. Molt paraules de molt carinyo de Joan García cap a Pau Cubarsí.
Bueno, espectacular, jo sempre dic que no té vergonya, o sigui, el que fa amb aquesta edat, que pots esperar que sempre doncs, tingui algun error d'inexperiència i mai arriba aquest error, ni en una final de Mundial. Llavors, jo molt content per ell, perquè és un nano que treballa molt, molt centrat, i bueno, els que estem al seu voltant, doncs, sobretot jo també des de darrere, intentar ajudar-lo, intentar acompanyar-lo una mica el que puguem en aquest camí, perquè bueno, jo personalment tinc clar que serà el millor central del món.
No ho teniu tan clar, que Cubarsí serà titular contra l'Elx?
Sí.
Sí, també, eh? Sí,
també.
També.
I la Min, si vol, també.
I la Min, també. Sí, equip de gala. Salmo, equip de gala contra l'Elx, ja ho veus.
Sí, va.
Ja està tot fet, ja està bueno, tot fet.
Sí, sí. A la Min, igual, si és tan gordo, no dèiem i tal, però que juga els últims 25 minuts per arreglar-ho, també t'ho dic.
Home, ja parteixis de la base que començarà malament la cosa.
Bueno, aquells partits que se't va fan bola i tal.
És allà, a més és el camp de l'Elx.
Sí.
Ah, doncs mira.
I diumenge, 9:45.
De la nit?
Sí, de la nit, d'aquells dies que...
El dia 24 és o...
Diumenge 23?
Sí, pot ser. Sí, bé, és igual. Sí.
També n'ha parlat de la Min. Ha dit que...
Ah, sí?
Sí, ha desmentit una mica... Allò que deien, que la Mina havia fet un mal Mundial, i que tot i no fer molt bons números durant el Mundial, que ha estat decisiu perquè Espanya pogués ser campiona del món.
Molt bé. Tanquem carpeta Joan García. Alguna cosa més a afegir, Marta, a Santi?
Que es cuidi molt.
Joan García. I que no es refredi.
No
es
refredi.
Perquè si no, aquí tindrem un problema.
És difícil, bueno, amb els aires acondicionats et pots refredar, però...
Sí, no, poca conya amb això, eh? Perquè...
Sí, sí.
Diumenge 23.
Diumenge 23, perquè si no...
El diumenge 23 l'esperem al nou Altàvix.
Stengne...
A mi em fa més poc una pedregada. O sigui, crec que s'ha de quedar l'equip.
Però... Crec que demà el Tot Costa podrem saber una mica la impressió del porter polonès del Barça, el Wojciech Szczęsny.
Molt bé.
Perquè, sí, demà al matí està previst que faci una atenció als mitjans de comunicació.
Oh, fantàstic, Salmo. Escolta, no marxis gaire lluny. Fem una petita pausa per la publicitat. Res, 2 minuts. Tornem de seguida perquè ens has d'explicar encara algunes coses.
Tot Costa.
Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
Però si a aquesta hora la platja està buida.
Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
Val més que en busquem un altre.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
Hi ha persones que habiten més un món...
Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. A l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Les tasques d'extinció van bé.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Ja t'ho tot amb mi.
Tot costa. Amb Sergi Andreu.
Vinga, passa un minut de 8:15 del vespre. Som al Tot Costa. Això és Catalunya Ràdio. Tenim el Ramon Salmurri a Birmingham, Anglaterra, amb l'estaix del Barça. Un estaix on avui, Salmo, s'hi ha incorporat una peça clau, eh?
Sí, avui arriben reforços al Barça. El primer d'ells, Rafinha, aquest migdia ha arribat a les instal·lacions de la Federació Anglesa, on s'està el Barça fent aquest estatge de pretemporada. Rafinha creia que ser un dels futbolistes importants aquesta temporada al Barça, que arriba després d'un final de temporada convuls, amb els problemes físics que el van apartar, sobretot dels duels decisius contra l'Atlètic de Madrid, i amb el soroll i el rum-rum que va provocar també de portes endins aquesta lesió que es va fer amb la selecció del Brasil i que després al Mundial li va tornar i que li ha impedit fer un bon Mundial i va veure des de la banqueta com Brasil caia contra Noruega. Doncs ara arriba amb la resta dels seus companys i a poc anirà formant part de la dinàmica del primer equip.
Molt bé, home, un jugador que ha de ser important també al llarg de la temporada, no descobrirem res perquè ja ho ha estat. I veurem, aquest sí que potser té més dubtes a veure com bueno, no, però clar, arriba d'hora. No, acaba de cara a l'inici de Lliga...
Sí, però s'ha d'anar molt en compte amb ell,
sí,
eh? Perquè pensa que ha tingut, em sembla que són 3 recaigudes, eh?
Sí.
De lesions musculars, que això no és el dit trencat. Això és que s'està... I a més, amb una manera de jugar com juga ell, que és absolutament explosiva i que no negocia res a les pressions, als sprints, en córrer l'espai. I aquí jo crec que hi ha hagut un... Flick es va emprenyar molt amb les recaigudes. De fet, ha fet una purga en els serveis de recuperadors, preparació física i tal. I jo crec que...
I no només es va emprenyar amb els recuperadors, eh, Santi?
No, també amb el jugador.
Sí, amb qui més, dius, Salmo?
Amb el jugador, sí, sí.
Sí, sí, amb jugadors, sí. Però en el cas de Rafinha particularment és el de Rafinha. Però que també hi ha una part de que crec que amb Rafinha el que volen és posar el comptador a zero, admirem tot i comencem de zero. I anem a veure... Jo crec que el retorn de Rafinha no serà... No tindran cap pressa perquè torni, però que torni bé.
Marta, com ho veus tu?
És que... Quan una lesió és tan recurrent, s'ha d'anar amb peus de plom. Jo recordo, per exemple, el cas de Dani Olmo, que ni molt menys s'assembla, perquè no és una recaiguda tan clara com la de Rafinha, que al final se li ha de fer un pla específic, una recuperació específica i un pla de cara al futur. Mira com ha arribat Dani Olmo al Mundial. Per mi ha fet un molt bon Mundial i esperem que ara tingui continuïtat al Barça aquest rendiment, no? Però per mi Rafinha s'ha de vigilar molt. És obvi que no pot tenir tants minuts a les cames i si se li ha de tallar en algun moment les ales en el sentit d'anar amb la selecció, potser se li ha de començar a fer, perquè les dues últimes lesions les ha tingut amb la selecció, i això al final ha perjudicat el Barça.
El que passa que això és complicat, Marta.
És molt complicat, i jo he sigut jugadora.
A més a més, els brasilers anar a la selecció és...
Sí, sí, però ja ha passat el Mundial.
I més després del que ha passat
al Mundial.
Bueno, ara en el Mundial són, han de fer-se perdonar,
sí, sí,
claríssimament.
Però jo crec que Flick aquí té molta feina a fer, perquè Rafinha en Flick confia molt, Rafinha en Flick té una connexió especial, i jo crec que aquí Flick pot fer feina amb ell i li pot fer entendre certes coses. Oh. I per aquest equip és un jugador important, tant dintre del camp com fora.
El primer missatge per Rafinha és el fitxatge de Gordon.
Totalment.
Mira, us anava a dir, clar, les ha fitxat dos extrems.
Totalment.
Gordon i Adeyemi, tot i que Adeyemi segurament caurà més a la banda dreta, no?
Sí, però pot jugar per l'esquerra.
Però pot jugar a l'esquerra. No sé si en aquest sentit potser Rafinha tindrà un rol, un palet diferent del que...
Dependrà d'ell.
Jo crec que dependrà... O sigui, el Rafinha de fa dos anys...
No el veurem.
No sé si el veurem, però és indiscutible. Sí, és un jugador, vamos, de pilota d'or.
Sí, sí.
Sí. Se va acabar a fer 34 gols i 21 assistències, eh?
Una barbaritat.
Sí, sí. Aquest és el de fa dos anys, eh?
El de fa dues temporades, sí. El de la primera temporada de Flick.
Sí, ara mira, el tinc aquí, Rafinha, sí, sí. Va jugar, clar, només a la Lliga va jugar pràcticament tot, i va fer 18 gols a la Lliga. És clar, si aquí afegim els de la Champions... Sí, sí. I...
No, va fer un...
Una temporada, la seva millor temporada.
És la millor temporada de la seva història, i 21 assistències, em sembla, sí, que va acabar la temporada. I...
34 gols, 26.
26, 34 gols, 26...
34 gols en tota la temporada, la 24-25,
I 26 assistències, que és una borrada.
Sí, sí. I la temporada passada ja va baixar una mica.
Crec que va marcar 21 gols, et diria,
i en quant a minuts jugats també va baixar molt.
Que no està malament,
no està gens malament.
Per una... 21 gols, 8 assistències.
Per un jugador que... Sí, sí, però que són xifres que també...
No, estan bé, però és que realment...
La diferència més gran de fa dos anys a la temporada passada és els minuts.
Sí, les
jugats,
lesions,
les lesions.
Jo crec que s'està 112 dies de baixa.
Sí, sí, molt,
són 57 partits la 24-25, 33 la temporada.
Ah, clar.
Sí, però ell, el nivell... Sí, ell quan juga està al nivell i rendeix perfectament. Recordo que em sembla que abans de lesionar-se, una de les vegades que es lesiona, s'acaba marcat dos o tres gols en un partit i el dia i deies, hòstia, aquest tio ha tornat, no sé... I es va trencar. O sigui, ell no, això ho ha d'aprendre, una mica.
Sí.
I aquí, jo crec que, com s'ha canviat tota l'estructura aquesta de preparació i de tema físic, es començarà de zero. Per tant, jo crec que aniran una mica amb calma amb ell.
Mm. Ara estava pensant, entre Rafinha i els espanyols, ha d'arribar algú més per aquí al mig? Koundé.
Bé, i a Koundé i Gordon.
A Koundé i Gordon, clar. Koundé i Gordon.
Que van arribar a
semis.
I fan tercer i quart.
Tot,
no,
clar,
però fan tercer i quart. Clar, però fan tercer i quart. Clar,
clar, hi ha un dia de diferència només. I no ens estan deixant ningú més, eh? O sigui, falten Koundé, Gordon i els espanyols, per entendre'ns.
Ah, i Julián.
I Julián. Julián arribarà el dia 1 de setembre amb el clàxon del mercat a punt de tancar-se.
I saps qui falta, també?
Qui falta?
Rafa Juste, que aquesta hora encara no ha arribat a l'estaix, que va amb retard.
Aquest no fa gols, però, Salmo?
No fa gols, no.
A quina hora teníeu previst que...
No, havia d'aterrar en 10 minuts, però va amb força retard. I, vaja, aquesta nit s'incorporarà a l'estaix de pretemporada per encapçalar, diguem-ne, la representació institucional, ja que Joan Laporta, doncs, per aquests problemes de salut, no podrà estar al costat de l'equip.
Laporta, que continua ingressat, Salmo?
Sí, continua... fent seguiment d'aquests problemes de salut, tot i que, com ell mateix va explicar ahir, doncs ja es troba molt millor.
Sí. I Deco arriba divendres?
Deco havia d'arribar avui, finalment no vindrà avui, en principi divendres vindrà aquest estatge. Divendres és el dia que el Barça juga l'únic partit amistós, en té un altre, però el club li dona caràcter de sessió d'entrenament i l'únic partit amistós que es considera és el de divendres contra el Birmingham.
Recordem-lo, Salmo, que el farem a l'antena de Catalunya Ràdio. A partir de quina hora ens hi posarem?
Sí, senyor, el partit comença a 3:15 de 9 del vespre, farem seguiment i a partir de les 9 ja continuïtat absoluta a l'antena de Catalunya Ràdio.
Escolta'm, coses que també ens ha deixat el dia d'avui en l'aspecte blaugrana, reunió de la Junta Directiva.
Sí, era una reunió important de cara sobretot al tema de l'assemblea, de l'assemblea ordinària i l'extraordinària. Una és per fer el balanç i tancar l'exercici econòmic i l'altra, sobretot, per demanar als socis compromissaris que aprovin aquesta ampliació del crèdit amb Goldman Sachs. En aquesta reunió de la Junta Directiva sense Joan Laporta s'ha tractat aquesta possible convocatòria d'una única assemblea de compromissaris al mes de setembre, que incorporaria aquestes qüestions inicialment previstes en una assemblea extraordinària, com l'aprovació, com et deia, per part dels socis d'una emissió de bons a compte de futurs drets televisius, que suposarien uns ingressos a curt termini per la tresoreria del Club Blaugrana superior als 200 milions d'euros. Amb una única assemblea, ajuntant l'ordinària i l'extraordinària, es guanya sobretot en dues qüestions. La primera, comoditat pels socis, i segons, diu el club, també un important estalvi econòmic. També és cert que els temes de tractar en l'assemblea extraordinària poden arribar a tenir una dimensió, un punt inferior. La data de l'assemblea es donarà a conèixer un cop s'aprovin els comptes de la temporada anterior en junta directiva i el pressupost d'aquesta temporada 26-27. La previsió és fer-la coincidir amb un dia de partit al Camp Nou, però al setembre només hi ha un partit al Camp Nou, i és entre setmana, el dimecres 16 de setembre. Si no, l'assemblea s'haurà de fer en cap de setmana sense partit al Camp Nou. No es farà cap gestió amb la Lliga per demanar cap canvi en el calendari i forçar que el Barça jugui en cap de setmana alguna jornada al Camp Nou durant el mes de setembre.
Alguna cosa d'això, Santi? De...
Que em sorprèn això de que es vulguin fer l'assemblea en dia de partit perquè no és presencial.
Sí,
tant és, no? O sigui... sí, sé que es recomana, però si total no deixes entrar el soci a l'assemblea, per com si juga el Barça a Estocolmo. O sigui, t'estàs a casa i després t'ho mires per la tele. I la resta és, a part de que serà una assemblea com, sí, que és molt millor pels socis i per l'economia del club, perquè si no han de venir dos vegades o han de connectar-se dos cops, serà llargueta, eh?
Perquè hi ha marro, vols dir?
No, perquè si juntes l'assemblea ordinària i l'extraordinària, això hi ha una assemblea normal. Ja comences a un
nou... A delirar, no?
Ja. Pues amb dos en una pot ser tremenda, eh?
Aquestes són les que li agraden al Salmo.
Sí, no? Sí. És una experta.
Justament.
Esperem, Salmo, que i Santi ja, i Marta, amb la porta ja recuperat. Aquí n'han surt, sí. S'han dut el president, eh?
Ah, sí, suposo que estarà recuperat, sí. S'ha de cuidar, s'ha de cuidar.
S'ha de cuidar una miqueta, eh?
Sí, sí, sí. Vagi en compte, perquè aquestes coses són serioses. Ja no tenim 20 anys.
No, està clar. Salmo, hem repassat moltes coses. No sé si ens han deixat alguna cosa al tinter o vols acabar de rematar-ho d'alguna manera.
No, res més. Crec que ho hem actualitzat tot i, com et deia, demà dia extens, eh?
Molt bé. I divendres partit, a l'antena de Catalunya Ràdio, el seguirem amb el Salmo. Gràcies,
sí,
Salmo. Ens sentim demà.
Que vagi bé.
Vinga, adéu-siau. Adéu.
A Catalunya Ràdio, tot costa.
Vinga, ens falten un parell de minuts i mig per arribar a les 8. A veure, es porta en joc en directe, Fitó. Tenim el Girona-Manresa, oi?
Girona-Castelló. Ah,
perdona, Girona-Castelló.
El Manresa contra el Sabadell.
El Manresa és contra el Sabadell.
No,
a dos quart de nou.
Sí, correcte.
Val, per tant, encara no ha començat. Tenim el Girona. Com li van les coses?
Doncs mira, oportú, perquè acaba de fer el gol de l'empat. Ha marcat Bannat en una bona jugada per la banda dreta, retallat dins l'àrea, i amb l'esquerra ha fet el 2-2. El Girona ha començat guanyant. Li ha donat la volta al marcador al Castelló abans del descans. Ara, minut 60... ja t'ho faré bé, minut 66 de la segona, 67 ara, doncs ha fet el 2-2, amb menys titulars ara al Girona, sí? Un d'ells és Bannat.
Tens més o menys a mà amb qui no ens ha sortit el
Girona? L'11 no, et puc dir que està jugant Sergi Puig, estan jugant del primer equip Arnau, Van de Beek, Francesc, Bannat, que ha fet el gol, Minso, que ha estat una mica la revolució d'aquesta pretemporada, ha fet diversos gols, en canvi s'han quedat a la banqueta, ha fet canvis, aquells 11 canvis al descans, Quique Álvarez, ha deixat a la banqueta doncs jugadors com David López, com Fran Beltrán, Vaja, un 11 ara...
Estuani és, no?
No està jugant.
No juga Estuani, eh? No. Recordem-ho que vam explicar fa només un parell de dies, la renovació per una temporada més del jugador del Girona, Estuani, que deu tenir l'edat del... O la meva o la del Santi, Estuani, eh?
És del 80.
Més aviat la teva.
Més aviat la meva, és Santi. Encara el tio, i els vols separar segon encara.
Sí, home, a primera ja els va fer.
Sí, sí.
Sí, no, és qüestió de dosificar-lo i que surti en el moment oportú, perquè no falla.
El que sorprèn del Girona és que segueixen a venir moltíssims noms que en principi havien de sortir, com Arnau, com Bànat, com el mateix Estuani, com Van de Beek, que estan jugant, que sí, segueixen jugant partits.
Marta, tu t'has sorprès, això, de la renovació d'Estuani?
No, a mi no. No, a mi no, perquè és un jugador que segueix donant rendiment. És que tinc l'edat que tingui, es va fent gran i segueix donant rendiment. Al final tu el que li demanes a un davanter són gols, no li demanes... a veure, òbviament el futbol evoluciona i demanes un davanter que treballi, però jo crec que el context del Girona li va molt bé, i més ara, amb una altra divisió on l'equip necessita gent veterana, gent que entengui de què va la cosa i que posi una miqueta de sang, crec que
fa més que gols.
Encerta
molt
bé.
La descendència que deu tenir Estuani al vestidor.
Aquell home, imagino, amb un vestidor,
quan
pot parlar, deu posar-se firme tothom.
Per mi és un encert.
Sí, sí, ho crec també. Bé, arribem a les 8. Completem la primera hora del Tot Costa. És el moment d'actualitzar-nos, però compta amb l'actualització de la informació general amb el Marc Güell. Marc, us hi posareu a 8:45.
A 8:45.
Fins a les 9, amb quins arguments?
Doncs mira, avui hem de començar parlant també d'aquest nou episodi de calor intensa. Demà els agents rurals eleven el risc d'incendi al nivell màxim en 102 municipis. Això és més del doble de les localitats que hi havia avui en aquest risc màxim. També s'ampliaran, per tant, les restriccions pel que fa als espais naturals i es prohibirà l'accés a 7 parcs. Per tant, molta prudència i també molta paciència. En una entrevista a 3CAT Info, el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels agents rurals, que és en Jordi Passalaigua, ha alertat que aquestes xifres poden seguir augmentant de cara al cap de setmana per la calorada.
Aquesta pujada de temperatura, aquesta onada de calor, doncs la humitat relativa baixa i aquests vents també a les tardes predominantment de marinada, que fan que aquest perill d'incendi al plafa augmenti progressivament i amb un pic al cap de setmana, és el que preveiem, i que no descartem que hi pugui haver possibles nous tancaments.
I és que atenció, perquè aquest nou episodi d'altes temperatures s'allargarà ben bé una setmana i aquest escenari ha fet que aquesta tarda hem hagut d'estar pendents de 3 incendis forestals, petits, això sí, han cremat poques hectàrees i ara ja estan controlats o bé estabilitzats. Un d'ells és el de Canyelles, el Garraf, que ha obligat a confinar unes 3.000 persones. Doncs bé, l'alcaldessa Rosa Huguet ha explicat també que aquest foc ha començat per una imprudència.
Ha estat una imprudència per part d'uns veïns, d'uns nois que estaven fent el que no tocava. No es poden fer barbacoes, no es pot provocar amb un alfa aquestes accions que comporten això. Ha sigut una hectàrea, ha sigut un pla de seguretat que ha funcionat molt bé.
Avui al Catalunya Vespre també ens haurem de fixar en la mina de Súria, al Bages, on ha mort un treballador després d'un despreniment de roques, un cas que ha generat malestar entre els treballadors, ho explicarem també. I una notícia que acabem de saber sobre el cas Plus Ultra, aquell cas que esquitxa José Luis Rodríguez Zapatero. Doncs bé, el jutge de l'Audiència Nacional que porta aquest cas acaba d'autoritzar la policia espanyola a investigar els comptes bancaris que té l'expresident espanyol, però també les seves filles i la seva secretària, tots ells, recordem-ho, estan imputats en aquesta causa.
Molt bé, Marc, gràcies, us sentim a 2:15.
Bona tarda.
Tada.
Pop-up Vespre.
Amb el Joan Fitó, què ens expliques, Joan?
Doncs a veure, una hora pràcticament dedicada al Barça. Hem escoltat una entrevista amb Fermín López, que la podeu recuperar ja al web i l'app de Catalunya Ràdio, també a la plataforma 3CAT. Fermín López deia que ha estat aquest el pitjor estiu de la seva vida. El Santi traia una mica de ferro a les declaracions del migcampista del Campillo. També hem sentit Joan Garcia, avui sí. Ha dit, els dos han coincidit que la Champions era l'objectiu, ara està jugant el Girona, la mateixa pausa d'hidratació, Girona 2, Castelló 2, també està jugant l'Espanyol
femení,
un amistós de pretemporada contra el Tenerife, a punt d'arribar al descans, guanya 0-1, gol de Yara.
És el primer amistós de l'Espanyol femení, del nou Espanyol, bé, dic nou perquè hi ha molts canvis, hi ha 9 jugadores noves en l'equip de Sara Monforte, que s'estrena avui a la illa de Fuerteventura davant del Tenerife en aquest amistós. Qui també juga avui és l'Espanyol, el masculí, ho fa a l'estatge d'Anglaterra i ho fa contra el Burnley.
Tot Costa.
Les 8 i 4 anem a aquesta hora cap a Anglaterra, cap al nord d'Anglaterra, cap a Burnley. Allà hi tenim l'Àlex Ávila, que és el company de TV3 que està seguint aquests dies l'activitat blanquiblava. Àlex, tal com estàs?
Bona tarda, tot molt bé, vosaltres?
Bé, molt bé. Quin ambient hi ha per aquí? Tres quarts d'hora pel partit, eh?
Doncs sí, ja queda poqueta estona perquè comenci el partit i la veritat és que comença a haver-hi bastant ambient i també veiem alguna samarreta blanquiblava pels voltants del Turf Moor Stadium.
Mira, tornem a preguntar perquè en aquests amistosos acostuma a passar que sempre hi ha pericos que o bé es desplacen, bé, potser expressament per anar al partit, no, però que aprofiten el partit...
Per veure Burnley tampoc. Igual estar a Manchester.
No, exacte, per veure Burnley no. Burnley no. No sé si has pogut... Àlex, has pogut veure la ciutat, si és molt maca, Burnley, o no?
Home, doncs a mi, a veure, també és veritat que quan vas a un lloc sense expectatives, la veritat que és fàcil superar-les, però no m'ha desagradat. La veritat, hem estat durant aquest matí donant una volta pel centre de la ciutat, una ciutat tranquil·la, d'uns 80.000 habitants, per tant, tampoc és gaire gran. I la veritat és que m'ha encantat. Moltes cases així unifamiliars, molt típica anglesa. El Turf Moor també és un estadi bastant britànic, i sí. Per tant, al final, bastant bé. No sé si per venir de vacances, però...
No, home, però això...
Aprofitant que juga a l'Espanyol, sí, doncs home, sí, no està malament.
I això, Burnley és a uns quants quilòmetres al nord de Manchester, també és relativament a prop de Liverpool, per tant, hi ha una ruteta maca, Sandy, allà,
Si
tu muntes bé.
Sí, no seria per estar-se a Burnley, però si aprofites i estàs a Liverpool, Manchester, sí. Tota aquella zona...
Sí, sí. I l'estadi, dius, Àlex...
No, la veritat...
Digues.
La veritat és que, no, que l'ocasió mereix la pena per visitar Manchester, Liverpool, com dius. Són ciutats que estan més o menys a una hora d'aquí de Burnley. Recordem que l'Espanyol està allotjat a Blackburn, a una ciutat una mica més gran de Burnley, que està a uns 20 minuts. Per tant, pots fer aquí alguna visita més enllà de Burnley.
Sí, sí. A l'estadi, hi has pogut entrar ja?
Sí, hem estat trepitjant la gespa. La veritat és
que
és un estadi amb l'encant britànic. Uns 22.000 espectadors que van. La veritat és que sí, és el típic estadi britànic.
I, per cert, tenim 11 ja de l'Espanyol per jugar contra el Burnley, el que serà, home, em podríem dir un derbi d'empresa. Perquè,
partit,
no?
Perquè partit de team building.
Exacte. Exacte. Perquè recordem-ho, Àlex, que són dos equips que formen part del mateix entramat del grup d'inversió de l'Empeis, eh?
Sí, i la veritat és que és la primera vegada que s'enfronten des que comparteixen propietat amb l'Empeis. Ja es van veure les cares la temporada 18-19 amb victòria 0-2 per l'Espanyol, però és veritat que des que comparteixen aquesta propietat és la primera vegada que es veuen les cares. Veurem, perquè en aquella ocasió el rival, el Burnley, era una mica diferent. Estava en posicions europees, estava disputant la prèvia per entrar a Europa i avui es veuran les cares l'Espanyol contra un Burnley en reconstrucció, un Burnley que dels quatre partits amistosos que ha fet només ha pogut fer un empat. Va fer una gira pel nord dels Estats Units i la veritat és que només va poder rascar un empat. Ve de perdre contra l'Ajax 2-1 i, per tant, no és una situació còmoda. Estrenen entrenador, van tornar a baixar a segona divisió. Recordem que és el tercer descens en les últimes 5 temporades i, per tant, veurem quina és la rebuda del Turf Moor Stadium al seu equip. Avui s'estrenen precisament en aquest estadi.
Això que et deia abans, Àlex, tens 11 de l'Espanyol per saber qui juga?
Sí, la veritat és que Manolo González ja aposta doncs, per un 11 una mica bastant més reconeixible. El canvi més important el tenim a la porteria, que estarà defensada per Fortuño del filial, i a partir d'aquí tenim Omar El Hilali, Riedel, Cabrera i el nou fitxatge Hugh Hartman en defensa, Urco, que després de disputar bastants minuts de central, avui torna al mig del camp, estarà acompanyat per Edu Expósito i el seu fitxatge que forma part d'aquest 11, Àlex Calatrava, i a dalt, en Jofre, Pere Milla i Roberto.
Mira, ara me l'estic mirant. Digues.
Sí, digues. No, que Marcos Fernández és baixa d'última hora per unes molèsties físiques, per tant no podrà disputar cap minut.
Mira, Marcos Fernández, que és el jugador aquest davanter que tenia l'Espanyol cedit al Ceuta a segona divisió, havia fet molt bona temporada a segona divisió, i un jugador que a priori l'Espanyol volia tornar a cedir i que, pel que sabem, Manolo té seriosos dubtes de que segurament se l'acabarà quedant, perquè ha fet un parell o tres de partits molt bons en aquesta pretemporada, i així com la temporada passada no el va acabar de convèncer el tècnic Blanquer Blau, aquesta temporada, ja amb un any més de rodatge i d'experiència, sembla que Marcos Fernández, aquest davanter, doncs, si no hi ha canvis d'última hora, segurament completarà la plantilla de l'Espanyol. T'anava a dir, Àlex, que és un 11 que perfectament, amb l'excepció de Fortuño, que evidentment no serà el porter titular, podríem veure en el primer partit de Lliga contra el Llevant d'aquí a 20 dies.
Sí, exacte, és el que deia, bastant reconeixible. Sí que els primers partits, potser contra l'Olot, el Pau Francès sí que va apostar per jugadors menys habituals, però aquí sí que, com dèiem, és un 11 en què Urco fins i tot ja deixa de jugar de central, se situa al mig del camp al costat d'Edu Expósito, ja de davanter hi ha Roberto, en Pere Milla i Jofre, per tant, sí que podem veure cares més reconeixibles i que, la veritat, doncs, veurem quin nivell donen contra un Burnley que, com dèiem, jugarà a la segona divisió anglesa.
Molt bé, no sé si t'has pogut acostar o has pogut palpar una mica l'estat d'any d'aquests quatre pericos que dius que has pogut veure per aquí a la vora de l'estadi.
Sí, hem estat parlant amb alguns d'ells, Sergi, però la veritat és que hi ha hagut una història que a mi personalment m'ha encandilat i que és d'aquelles històries, d'aquelles anècdotes que els protagonistes, que els tinc aquí al meu costat, recordaran durant anys, perquè... Bueno, ara ens ho explicaran ells.
Aviam, què diuen?
Són dos nois, un de 18 anys i un de 17, i a veure si em recordeu els noms.
Edu, Bruno.
Doncs Sergi, l'Edu i el Bruno... Van venir expressament, l'Edu es va llevar un dia i va dir, escolta, que l'Espanyol juga a Burnley, podem anar a veure el partit, va trucar el seu amic i van estar tots dos d'acord, però va haver-hi un petit error, no, Edu? Aviam, explica'm.
Ai. Bueno, agafant els vols, en comptes d'anar a Manchester, vam anar a Newcastle.
No.
I, bueno, vam tenir que agafar bastant, bueno, dos busos i hem estat 8 hores en bus fins a arribar a Burnley i, pues, una putada perquè hem gastat bastants diners, però tot per veure l'Espanyol i ja està. Valdrà la pena amb la victòria avui.
Tot fos això.
Escolta'm, quan us veu adonar que us havíeu equivocat, quina va ser la cara que se't va quedar?
A mi se'm va quedar una cara bastant sorprès i sincerament em va ficar bastant nerviós, però bueno, sabíeu que sempre en sortim nosaltres perquè som amics des de ben petits. Sempre sortíem la nostra i pues, aquí estem, i hem aconseguit, així que estem contents.
I atenció, Sergi, que no s'acaba aquí la història, carai, perquè demà a les 11 del matí han de tornar...
Ara ho veia el Sant.
Això, veiem aquesta tornada com la fareu.
Ara hem contractat un taxi que ens vindrà a recollir a les 6 del matí i arribarem a les 9 a Newcastle per al vol.
Escolta, bueno... pregunta'ls i Àlex, si se n'han adonat a la Terra o abans de que s'havien equivocat de ciutat.
No, abans.
Bueno, ens vam adonar unes 3 hores abans del vol, més o menys.
Sí, sí, sí.
I, bueno, vam estar... el meu amic es va fotre a dormir i jo corrent a comprar uns tiquets o alguna cosa de bus, de lo que fos... Així, bueno,
escolta,
com anècdota és de puta mare.
No, com anècdota, escolta, mira, m'has arreglat el programa com anècdota, fixa't. Vull dir que no, fantàstic.
Escolta, jo no sé quan us costarà un taxi de Burnley a Newcastle.
Potser uns altres vols.
Però igual un vol Manchester-Barcelona us surt més barat, eh?
No, hem contemplat l'opció i no, és més car.
Vale. Sí. Escolta'm, com veieu l'Espanyol?
Bueno, pues venim d'una temporada que vam començar molt bé i vam acabar una mica malament, que bueno, que es pot dir que ni érem tan bons ni érem tan dolents.
Sí.
Però ara, bueno, portem 2 guanyats, els rivals no són de molta altura, però això és una cosa, i contra el Sabadell un error del Rubén Sánchez, pues va empatar el partit. Mm. I pues jo crec que ara començarem bastant bé la temporada i que no podem flipar-nos amb les expectatives, però que tampoc hem de mirar cap avall, cap amunt i cap endavant.
Sí, sí. Falten fitxatges encara, nois, eh?
Sí, sí, confiem en el que tenim, anem fent i a veure què passa.
Un central com a mínim, no?
Sí, un central no seria malament. Confiem bastant amb el Cabrera i amb el Riedel. Una pena del Calero, que el teníem molt, molt estimat aquí. Però a veure què s'acaba fitxant. A veure si l'Aran Peix fa bon treball.
Molt bé. Escolteu, moltes gràcies pel testimoni, per l'anècdota. Tingueu una bona tornada, gaudiu del partit, almenys avui. I res, a veure si guanya l'Espanyol i ho podeu explicar tot plegat als amics i familiars a partir de demà.
Sí. Moltes gràcies.
Vinga.
Sí, moltes gràcies.
Àlex Avila, gràcies també, que vagi molt bé. Per cert, el partit el podreu seguir a Esport 3. Àlex, a partir de 3:15, eh?
Exacte, amb el nostre company Oriol Vidal, el podreu seguir en directe i també el de dissabte contra el Middlesbrough.
Molt bé, doncs el seguirem i tant que sí, els veurem. Gràcies, Àlex, merci, abraçada.
Perfecte, moltes gràcies.
Tot costa, amb Sergi Andreu.
Confessa-ho, algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la Ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa.
Vinga, un quart de nou tocat. Deixa'm acomiadar abans a la Marta Corredera, al Santi Jiménez. Us ha passat mai d'equivocar-vos d'aeroport, Santi?
No, no crec que en aquest sentit no m'he equivocat. Sí. Bueno, alguna vegada a Milán, entrant amb el Pensa o l'altre, sí que ha hagut de córrer. Una vegada, sí.
Hòstia, hi ha gent que s'equivoca, que confon Àustria amb Austràlia, eh?
Bueno, i quan va haver-hi
això és terrible, no, és dramàtic,
la final Atlético de Madrid Atlético de Bilbao, va haver-hi una penya de l'Atlético de Bilbao que jugava, la final es jugava a Budapest, sí. I van anar a Bucarest.
Exacte, aquesta també és una confusió habitual. Déu-n'hi-do, gràcies. Vinga. Que vagi bé. Tito, com tenim el partit al Girona?
S'acaba d'avançar el Girona, recuperació de Van de Beek a 3/4, assisteix a Bannat, que entra a l'àrea, i amb la dreta la creua, per tant, minut 41 pràcticament de la segona meitat, 86 de partit, Girona 3, Castelló 2.
Qui fa pinta que tampoc no es confon d'aeroport és l'Ernest Macià. Ernest, com estàs?
Bona tarda, Sergi.
Tu t'ha passat mai o no això de confondre't d'aeroport?
No,
de ciutat?
No. Mira que m'han passat coses, però no cridis amb el temps perquè m'acabarà passant, eh? Clar que tot el que em pugui passar em passarà a la vida.
No, fotem. A les bones persones aquestes coses no els hi passa.
Gràcies, gràcies.
Escolta'm, Ernest, avui l'Eurolliga i l'Eurocup han fet públics els calendaris de tota la temporada. Per tant, ja sabem les dates claus d'aquesta propera temporada de bàsquet.
Sí, a veure, és l'any del centenari. Aleshores, la temporada pel Barça, l'Eurolliga, començarà amb un partit al Palau, que, doncs, està bé. No serà el Sant Jordi, que hi havia gent que es plantejava, no?, de si el Sant Jordi almenys un partit pel centenari. No, d'entrada es treballa en Palau Blaugrana 24 de setembre, apunta la data, és un dijous. 24 de setembre, primer partit del Barça a l'Eurolliga. Li toca l'Efes, que és un equip de gamma mitja, una mica com el Barça actualment, gamma mitja, l'Efes doncs potser mitja baixa fins i tot, i els 10 primers partits, comptat i debatut, doncs home, podríem dir que el Barça té una entrada tèbia, eh? És a dir, dels 10 partits podríem dir que 3 són contra rivals complicats, però els altres 7 són compatibles, guanyables, i per tant doncs el Barça de ser Coolidge amb tantes novetats li pot anar bé, perquè després és veritat que van a Dubai, és l'equip de Xavi Pascual, el dia 29 de setembre, però li ve una sèrie d'equips com el Besiktas, els Alguiris, el Maccabi a casa, que bé, doncs es pot competir. L'Olympiacos ja és més difícil, que això ja tocaria a la jornada 6, a l'octubre, però vaja, podríem dir que el Barça dins de tot no ha tingut del tot mala sort. Diguem-ne que el Tourmalet li arriba ja amb 3 mesos de rodatge i després el mes de març encara en marge per arreglar-ho després els últims 2-3 partits.
I els clàssics del Barça-Madrid d'Eurolliga els tens al cap?
Sí, mira, el Barça-Madrid, espera que ho he de buscar, perquè és que són tants partits, això sí...
Bé, ja ho direm, no pateixis, Ernest.
Sí, a la jornada, mira, a la jornada 15, la jornada 15 Madrid-Barça, és a dir, la primera volta,
sí,
el clàssic és a fora, i a la segona volta el clàssic és al Palau a principis de març, el dia 5 de març.
Molt bé, molt bé, fantàstic. I a l'Eurocup, el grup de la mort del Manresa, que comença amb el pitjor rival possible, oi?
Sí, l'Eurocup, la pista del PAOK, que és el gran favorit a guanyar aquest Eurocup, és un projecte multimilionari amb un pressupost que podria ser el primer pressupost d'Eurolliga, doncs jugarà a la pista grega. Aquest seria la mala notícia. La bona notícia és que bé, doncs el pitjor ja haurà passat. Grups de 8, en aquests grups de 8 hi ha, per exemple, un equip que s'ha agafat Luka Doncic, ja ha invertit diners allà per fer-se el seu i gestionar-lo, una miqueta la Roma, com ha fet Tony Parker amb l'Asvel, com ha fet el Marc Gasol amb el Girona, doncs, en fi, llavors hi ha el Bacek Sekir, que també és un projecte també multimilionari, i per tant, doncs, no serà fàcil. El primer partit és a Grècia, amb el Pau, que el segon és amb el Ratio Farmul, amb el Congost, el dia 7 d'octubre, el 7-0, primer partit de 8 del Manresa a casa, amb el Ratio Farm Ulm, que hauria de almenys aspirar a guanyar, perquè el calendari, si no, serà realment molt, molt complicat. I en el grup, per cert, deixa'm dir que hi ha el Mònaco, sí, que baixa d'Eurolliga, no sabem si serà un equip potent o no, perquè ha tingut problemes econòmics, però que és el Mònaco.
Molt bé. Escolta'm, un últim apunt, Ernest, aprofitant que et tinc aquí. El Lleida ha fet oficial avui un fitxatge, oi?
Sí, exactament. S'han fitxat un dels bases del campió de l'Eurocup del Burg, que es tracta de Darius McGee, és un base, doncs, que la veritat ve a millorar el que tenia el Lleida, substituint a Corey Walden. La veritat és que farà amb James Batemon una bona parella de jugadors exteriors, però el bàsquet ens demostra que si tens bons jugadors exteriors però ningú que et dirigeixi bé, doncs tindràs grans partits i tindràs partits, doncs, en què no saps per què, doncs, l'equip ha perdut. És un jugador, doncs, interessant, que no ha estat draftejat, però que sí que Europa ho ha fet bastant bé amb el Burg i abans amb el Telecom Basc, amb el Bonn, vaja, de la Lliga Alemanya.
Molt bé. Podem sentir Joaquim Pardo parlant justament de Darius McGee.
Pues muy contentos con la incorporación de Darius McGee, un jugador que ya lleva dos años demostrando en Europa, tanto en Alemania, en Bonn, como en Francia, en Bush, su capacidad anotadora, su capacidad para generar, su capacidad para dirigirse en la posición de base. Creemos que es una muy buena incorporación, que va a ser sin ninguna duda uno de nuestros principales generadores ofensivos.
Molt bé. Fantàstic, sí. Ernest, alguna cosa més?
Sí, no, que el Lleida jo crec que ha d'apuntalar el joc interior, perquè és el problema dels últims anys, no l'ha acabat d'encertar amb un pivot que sigui el líder a dintre. Ja pots tenir jugadors a fora que juguin ràpid, facin punts, que s'ha d'equilibrar l'equip. I, per tant, doncs, esperem que ho facin aquest any.
Fantàstic. Gràcies, Ernest. Adéu-siau.
Una abraçada, gràcies.
Tot costa, amb Sergi Andreu.
Parlem ara de futbol sala, perquè el CatGas Santa Coloma compta que ara ja no li hem de dir Indústries Santa Coloma, perquè ha canviat de patrocinador. Ha començat ja la pretemporada. L'equip colomenc enceta un nou curs amb molts canvis. Francesc Ripoll.
Sí, a la plantilla hi ha hagut molts moviments. Han marxat jugadors importants, n'han arribat d'altres. També hi ha hagut relleu a la banqueta. Jorge Vargas, fins la temporada passada tècnic del filial, ha substituït Xavi Closas. També canvia la presidència, perquè és la primera temporada de la història sense Vicenç García, que es va jubilar el passat mes de juny després de 51 anys al capdavant del club. I fins i tot, Sergi, també hi ha canvis al format de la competició.
Sí, carai, moltes, moltes coses que comentarem ara mateix amb un dels capitans, l'Uri Santos. Uri, bona tarda, com estàs?
Bona tarda, tot bé.
Davant de tants canvis, teniu la sensació que és un inici de temporada o de pretemporada així com estrany o com molt especial o què?
Sí, crec que és una temporada especial, diferent per tot el que comentàveu. Crec que són molts canvis en tots els aspectes del club, des de la presidència fins a la junta directiva, l'staff, molts jugadors, però crec que també és un repte intentar mantenir l'essència del club, del que ha sigut tots aquests anys amb el Vicenç al capdavant, i fer-ho, doncs, amb tots aquests canvis també a nivell de competició, etc.
Com van aquests primers dies de pretemporada?
Bé, molt bé, molt bé, adaptant-nos una mica a tot, a la nova forma de treballar l'estaf, als nous jugadors, als nous companys, intentant assimilar una mica tots els canvis i bé, patint una mica el que és l'inici de pretemporada.
Uri, ja em corregiràs, però novena temporada, novena pretemporada ja amb l'Indústries, no?
Sí, correcte, novena.
Es diu ràpid, això,
sí, eh? Déu-n'hi-do, eh? Deu ser dels jugadors amb més temps a l'equip, no?
Sí, ara diria que sóc el segon, el que porta més anys, que em porta un més que jo, és el Sebas Corso, el capità, però sí, jo diria que sóc el segon amb més anys al club ara.
Clar, i ets un dels veterans, i en una temporada amb tants canvis, tants jugadors nous, cada cop som més joves i, per desgràcia, o per sort, tu també cada cop ets més gran i més veterà, el teu rol dins l'equip, notes que a poc, a mesura que passa els anys, va canviant?
Totalment. Crec que des que vaig arribar aquí ara farà 8 anys, que és la primera temporada que ara comença, era pues, un dels nois joves, com molts n'hi ha ara, i el meu rol era molt secundari, intentar aprendre, quedar-me amb tot el que els altres feien, i ara, a poc, doncs, al llarg dels anys i cada cop en plantilles més joves, la figura canvia una mica, és per intentar ajudar a tots els nous, a la gent jove que puja, intentar liderar l'equip doncs, en potser moments que són més complicats durant la temporada. I, òbviament, el rol de cadascú va canviar al llarg del temps, sí.
Amb la nova propietat, amb el nou president, ja has parlat? No sé si ja han tingut temps de traslladar-vos alguna cosa, no sé si ha canviat alguna cosa al club?
Bé, durant la segona part de la temporada passada, que és quan ja es va començar a fer la transició entre el que era la junta directiva de l'antic president del Vicenç i de la junta directiva entrant, que era la liderada per el Julio, sí que ja es va començar a posar en contacte amb l'equip, amb els jugadors, també per enfocar una mica la nova temporada, i sí que és veritat que l'altre dia, la presentació, el primer dia, doncs va venir i ens va donar la benvinguda a tots, sobretot als nous, i res, jo crec que la forma de fer, de treballar, és bastant semblant al que s'havia fet fins ara. Òbviament hi ha retocs, hi ha potser una estructura més gran, més professional, però bé, segurament l'essència de Santa Coloma, de la ciutat, de la gent d'aquí seguirà sent la mateixa.
Clar, això t'han a preguntar, suposo que deu ser important també, i tu com a persona que portes molts anys al club, el fet que per molt que hi hagi tants canvis, l'essència que fa gran l'Indústries, ens farem un fart, Sergi, sí, d'equivocar-nos aquesta temporada, sí. Ja ho veig. Mantenir l'essència de Santa Coloma al club ha de ser important, i potser aquí tu també, i la gent més veterana, teniu un paper important.
Sí. 100%. Crec que és molt important que el club es mantingui o mantingui els valors que havia tingut fins ara amb tota la gent d'aquí a Santa Coloma, intentar arrossegar-la al màxim perquè vingui el pavelló, perquè no es perdi la tradició que hi ha en aquesta ciutat pel futbol sala, que és segurament el valor més important que el Vicenç ha aconseguit traslladar al club i que s'ha traslladat també a Espanya a la competició. I aquest ha de ser un dels objectius principals. Crec que la junta directiva també està enfocada aquí, per tant, no crec que hi hagi cap dubte. A part, amb l'entrada del Jorge, de l'entrenador del filial que ara és del primer equip, també és una mica la idea de mantenir el que es venia fent fins ara.
Uri, hi ha canvi de format, ho explicava el Ripoll ara a l'inici, per resumir-ho molt, desapareix la Lliga tradicional, s'estrena un format amb dos tornejos independents, una obertura i una clausura, també desapareix la Copa del Rei, es queda únicament la Copa d'Espanya. Com ho veus tot plegat? Com afronteu aquests canvis?
A veure, és realment un canvi molt important perquè afecta les dinàmiques de la competició durant la temporada. Al final, que hi hagi dos competicions independents fa que potser, depèn de com vagi la primera, et prenguis d'una manera diferent la segona part de la temporada. L'eliminació de la Copa d'Espanya, com la coneixíem, pot obrir portes a altres equips que potser a les anteriors edicions ho tenien més complicat. Llavors, bueno, jo crec que serà una temporada d'adaptació, d'anar veient com funciona. Sí que és veritat que crec que el futbol sala necessitava algun canvi, perquè el format que hi havia fins ara, amb la situació econòmica de l'esport, crec que estava portant al mateix esport a una situació complicada. Però bueno, caldrà veure com funciona, si surt bé, i ens anirem adaptant.
I, mira, una cosa que no canvia és que hi haurà play-off pel títol. La temporada passada us veu quedar a segons, Uri, de jugar-lo. L'objectiu del club i teu és jugar-lo molts anys després, o com feu cada any, primer la salvació i després pel que vingui?
Jo crec que primer hem de ser conscients de que el nostre objectiu és la salvació, i si les coses es van donant bé a poc, doncs hem de pensar en gran, ja sigui el play-off o la Copa d'Espanya mateixa. Crec que són dos objectius importants. La Copa d'Espanya sí que la vam poder jugar fa un parell de temporades, però el play-off se'ns ha resistit els últims anys, i sí, si les coses van bé i ens veiem opcions, crec que ha de ser un dels objectius dels que ens hem de marcar.
Molt bé. És l'Uri Santos, un dels capitans del CatGas Santa Coloma, amb qui hem conversat una estona aquesta hora al Tot Costa, a Catalunya Ràdio. Uri, res, que acabi d'anar molt bé la pretemporada. Molta sort per la temporada que començareu d'aquí unes setmanes.
Moltes gràcies, una abraçada.
Abraçada, adéu-siau.
Adéu.
Vinga, hem acabat amb futbol sala, arribem a 2:15, és el temps que tenim per acabar de repassar quatre resultats, Fito, doncs, perquè teníem mira, en joc
el partit del Girona 3-3 al final, el Girona contra el Castelló, dos gols de Bennett, un de Brian Hill, està jugant l'Espanyol femení, està a la segona part, minut 52, guanya 0-1, gol de Yara contra el Tenerife, ara a 2:15 comença el Sabadell-Manresa i a 3:15 sentíem els dos aficionats, esperem que hagin encertat amb les entrades.
Exacte.
Barley Espanyol.
No hagin comprat entrades per anar al teatre.
Sí, correcte. En directe per Esport 3.
En directe per Esport 3 podeu veure aquest partit de l'Espanyol contra el Barley, que comença ara a 3:15. Ho deixem aquí. Demà a les 7 més coses i tornem al Tot Costa. Com sempre, gràcies al Sam Silva, al control, a l'estudi número 5 de Catalunya Ràdio, a la producció, la Rita Pinyol i l'Alba Monclús, a la Conchi Vecino, al central. Gràcies també a tota la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio. I a vosaltres, evidentment, per ser-hi un dia més. Adéu-siau, fins demà.
Mentre la risa, adéu-siau.